Els ancians latuames recorden que en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda.
Els viatgers de la gran anaconda. Antoni Arbonès.
Quins cims quedarien inclosos? Un munt de cims.
Uf, un munt de cims, un home el més emblemàtic, la Pica d'Estats.
La Pica d'Estats, òbviament.
La Pica, que seria una mica el cim més emblemàtic, no? I està envoltat d'altres cims també, doncs, molt característics d'aquesta banda. És una banda Pirineu molt abrupta, molt, sí, molt torturada, fins i tot per mi fotogràficament, que aquests dos últims anys he estat treballant-hi bastant intensament i anant-hi. Saps que havia fet molta cosa també, per exemple, Aigües Tortes o Banda Vall d'Aran i així. I és un paisatge com més agraït. Aquí al Pirineu és difícil.
És feréstec, és feréstec.
Les roques també és un tipus diferent, hi ha molta roca fosca. Jo és dels llocs de Catalunya que més he tingut la sensació d'estar ben perdut en certs moments, de ficar-se a caminar, quan en aquell moment ja que et desapareixen els camins.
Valls perdudes.
Valls perdudes, que no hi puja res. De moment,
pedreres.
De moment... I ara en parlarem, si de cas. I realment, per exemple, la fotografia que us porto avui és una fotografia que és que no hi ha ni la més remota possibilitat d'apropar-s'hi, ni cap mena de pista forestal amb un 4x4, ni res. O sigui, és un lloc terriblement remot, és l'estany superior del Rosari.
És gairebé lunar.
I és un lloc, doncs, a base d'agafar la motxilla des de la primera carretera que hi hagi més a prop i caminar durant un dia amb la tenda d'acampada a l'esquena i no tan sols caminar quan ho entenguéssim per un caminet o per un corriol, sinó que al final ja ni per corriol, o sigui, fent el que els americans en dirien el backcountry, que és deixar els camins i camp a través per entre els boscos, entre els matollars de narets, d'arbustos d'alta muntanya i pels prats alpins fins arribant aquí, travessant roquissars, boscos, matollars i arribant a aquest lloc i aquella sensació de plantar la tenda, fer-se el vespre i dir, bueno... Això sembla que estigui a Alaska o en un indret remot d'aquests. I a més, conscient de que podries arribar a tenir la sort de que estiguis acampat aquí i et passi un os bru dels...
la sort,
per la vora, no?
Alguns no parlarien de sort, però bé.
Bueno, per mi seria una fortuna... Per mi seria una fortuna que ja la voldria, no? Després de tants anys de Pirineu.
Sabent aïllat i que et passi un os pel costat, mare de Déu.
Bueno, si no fan res tampoc.
Bé, Oriol, bon dia.
Hola, bon dia.
Jo he parlat d'una fotografia d'aspecte lunar, però pràcticament seria una fotografia d'aspecte marcià, amb aquest top vermellós que té.
Sí, bueno, ja hem parlat altres dies de que a mi em van les llums aquelles límit, no? I la veritat és que en aquí estàvem, doncs...
Oriol Alemany, fotògraf de natura i viatges.
No feia massa bon vespre, es va pondre el sol i estàvem allò ja com més de xarrera i traient l'entrepà i de cop i volta veus que es comença a posar tot d'aquest rosa del crepuscle, no? I tot es comença a encendre i les muntanyes i les roques i l'aigua de l'estany que fins llavors eren blaves, després de la posta de sol doncs eren grises, de cop i volta es comença a ficar tot rosa, s'emborratxa i bé, ja en veus... Lo que
deixant l'entrepà per terra com deixant, de qualsevol manera i sortint esperitat
agafant el trípode i vinga, a fer el que toca pels que són fotògrafs, que és anar a fer fotografies, no?
I els altres devien mirar, com volguem dir, bé, l'Oriol ja se sap, no?
Sí, aquí vam sortir ja. dos disparats, un ja. Cap a una banda i jo cap a l'altra, a fer les nostres fotos, i els altres van quedar amb l'entrepà, més contents que un gínjol, fent petar la xerrada, no?
És a dir, que la fotografia, que com sempre, qui estigui interessat la pot trobar a la web www.alemany.com, no hi ha cap filtre?
No, no hi ha cap filtre. Les condicions, diguem-ne, tècniques de la fotografia és vertical, és un paisatge de muntanya, hi ha unes muntanyetes i al fons, a sota d'elles un estany, l'aigua de la qual ha estat absolutament rosada, i a primer terme, era un primer terme així bastant potent, d'unes roques d'aquestes de muntanya cobertes de líquens, un tros de tartera, que com que la imatge està presa amb un objectiu gran angular, i hem comentat a vegades que els gran angulars potencien molt la sensació de relleu, doncs fa que aquestes pedres de primer terme quedin així molt potents de cara a l'espectador, no? Tot banyat amb una llum rosada, que és la d'aquest cel, els núvols que es posen roses i...
Però tot, com tu has dit, les aigües del llac, les roques, les muntanyes i, evidentment, el cel.
Clar, com que el cel està rosa, amb núvols roses, tota la llum que arriba al terra ve d'una llum filtrada per aquests núvols de color rosat, no? I aleshores, bueno, pensa que aquestes roques d'aquí primer terme, jo estic amb el trípode posant molt baixet arran de terra, i aquestes roques potser estan a 30 o 40 centímetres de la cama, no? Estan molt a prop, o mig metre, per exemple, no? I aleshores l'angular ens permet enfocar des del primer terme fins al fons, no?
Clar, les roques t'ocupen pràcticament 3 quartes parts de la fotografia, o 2 terceres parts, i només una tercera part està ocupada pel que seria el paisatge.
Clar, la frangeta de l'aigua, a sobre la frangeta de les muntanyes i a sobre la tercera frangeta del cel rogent aquest, no? Com he dit, tot el parc de l'Alt Pirineu, la zona alpina aquesta és com molt feréstega, molt aspra, i d'alguna manera, tot i que aquí potser també hauries pogut anar a buscar una imatge més suau, d'anar a buscar doncs, l'aigua, més en primer terme així, a mi em cridava l'atenció aquest tema de la roca, no? La roca nua, coberta de líquens, que creixen arrapats sobre les roques amb unes condicions molt límit, doncs que li fan donar aquesta sensació una mica de salvatge en aquest paratge.
Sí, sembla mentida, no?, això que deies, que no sembla possible vist des de la ciutat i tan petit com a vegades se'ns fa el món des dels mitjans de comunicació, sembla impossible que et puguis perdre al Pirineu. Ja sabem que sí, evidentment, però per moltes persones se'ls deu fer difícil pensar que et puguis sentir caminant una hora com si estiguessis a Alaska, aquí, a casa nostra.
La veritat és que hi ha molt pocs llocs. Ara, tu et podries ficar a certs llocs del parc d'Aigües Tortes per dir-te alguna cosa i entre que tots els camins estan senyalitzats, hi ha gent i els corriols molt fresats i així, doncs, és realment difícil perdre's, no? Jo més he tingut la sensació potser en aquestes grans extensions més ferèstegues, això és el massís de Beret, estem molt a prop de Baqueira Beret, d'un lloc terriblement civilitzat i modificat per l'home, no? En canvi, aquí, aquesta extensió, fins avui dia que es manté sense pistes d'esquí, sense pistes forestals, sense corriols, fins i tot...
Sense permet... camins de travesses de fusta.
Sí, a vegades amb això he sentit a muntanyencs, no?, que diuen, és que esclar, te'n vas a Parc d'Aigües Tortes i tot arreu hi ha un cartellet que et diu cap on has d'anar, no?
I per on has de passar, i què pots trepitjar i què no pots trepitjar?
Sí, aleshores, per una banda està bé, no?, quan tu vas a buscar un camí que no has fet mai, arribes amb una cruïlla de camins, dius... Ostres, ara cap on és aquesta vall o és l'altra, no?
I l'emocionant que era perdre's. I caminar una hora i adonar-te'n que l'havies pifiat i que havies de refer el camí i tornar-la a agafar per l'altre costat del llac.
Sí, a vegades emocionant i a vegades també descoratjador.
Però no? Es treu emoció.
A veure, a vegades també és que et diuen, oh, és que clar, és que si no després la gent es perd. Bueno, a veure, si et perds a l'hivern és
malament.
Problemàtic, no? Però si et perds a l'estiu, el màxim que et pot passar és que hagis de passar una nit al ras...
I amb una mica de fresqueta.
Vull dir, tampoc hi ha gaires problemes amb això. També, a veure...
Pues, bueno, et perds el Pirineu i ets portat als diaris, eh?
Sí, si et perds el Pirineu, sí. Si et perds a Cambodja, segurament no.
Oh, fes-ho saber.
No, però vull dir que sí que és veritat que quan hi ha algun muntanyenc perdut i no sé què, l'han hagut d'anar a rescatar... A veure, hem d'assumir que la muntanya no és PortAventura, no? L'aventura més real està aquí, que no en un parc temàtic, no? I l'aventura de veritat, no la prefabricada i edulcorada que a vegades ens ofereixen, doncs, viu la teva aventura.
Oh, però hi ha molta gent que la busca, que de sobte, si un elefant l'emprèn contra el cotxe, poden denunciar l'agència perquè hi ha hagut un elefant que... Saps el que vull dir?
Sí, bueno, després són els primers que diuen, oh, vull un viatge d'aventura.
Clar,
o,
clar.
És que... O vull fer un esport d'aventura, i un esport d'aventura consisteix en anar amb un guia... amb el teu casc, a baixar un barranc, no?
Ben lligat.
Ben lligadet, amb algú que et diu tot el que has de fer, tot preparat. A veure, jo, per mi això no és una aventura. Potser és més aventura simplement agafar-te la motxilla i dir, vaig a veure on carat està l'estany aquest
ara,
i com hi arribo, no?
Ara, això ha esdevingut aventura, però durant molts anys això era del més normal del món. Agafar la motxilla i anar-te'n a caminar per la muntanya sense GPS, sense telèfon mòbil, quedant-te incomunicat dies, no era pas conceptuat com aventura. És ara que, per contraposició amb altres coses, això de sobte ha quedat situat en l'apartat d'aventura.
Bé, de fet, és com una mica el tema de les travesses, no? Aquí al bar de l'Alt Pirineu ara han instaurat una travessa de diversos dies, que també és molt guapa, que és la Porta del Cel, no?
O la Carros de Foc. O...
El Carros de Foc, Aigües Tortes, una travessa preciosa, però que tota la vida, els que coneixem a part d'Aigües Tortes, tota la vida havíem fet aquella volta i en dèiem la Volta dels Refugis. perquè anaves de refugi en refugi. Ara li han posat un nom comercial, t'has d'apuntar en una web, pagar un forfet... A veure, té la seva gràcia, però també ho podies fer sense necessitat de que t'ho muntessin. I la Porta del Cel, doncs tu pots fer també perfectament muntar-te un itinerari alternatiu que no sigui ben bé el que ells et recomanen o et munten, no? Sembla que d'alguna manera ho vulguem ja tot mastegat, no? Ah, doncs si a l'Aigües Tortes, què haig de fer? El Carros de Foc. A l'Alt Pirineu, què haig de fer? La Porta del Cel. Al Parc del Cadí, què haig de fer? El Cavalls del Vent. Jo sóc el primer que m'agrada fer aquests trekkings, però veus, jo també acabo de cometre un trekking, una travessa, no? Tota la vida n'hem dit una travessa per muntanya. Ara en diem trekkings perquè queda més guai, no? D'alguna manera se'ns munta pels de ciutat, no? Se'ns munten aquestes aventures, entre cometes, prefabricades.
Però és que abans també érem els de ciutat els que anàvem a recórrer els camins com a simples excursionistes, sense que això fos cap aventura, sense que es conceptués d'aventura. També érem la gent de ciutat, no?
Ara aquest cap de setmana...
Potser ara s'ha fet per la massificació, no? Clar, si de sobte una cosa es massifica, i sobretot potser perquè abans, prèviament, quan anàvem a la muntanya o quan començàvem a anar a la muntanya érem petits, és a dir, que hi havia un aprenentatge de com anar per la muntanya, i ara potser no hi és, i ara com que tot està tan a l'abast o amb aquesta aparença que està a l'abast de tothom, de sobte vés a saber tu qui es fica a la muntanya i en quines condicions s'hi fica, i llavors és quan has de posar normes d'alguna forma que malauradament afecten aquesta persona que té un profund desconeixement de com anar a la muntanya, però també afecten aquelles persones que en tenen coneixement, no?
Ara aquest cap de setmana he estat aquí a Pallars també, a casa d'uns amics, i ens parlava la gent del poble com anaven de festa major d'un poble a l'altre. Aleshores explicaven, agafaven la maleta de cuir aquella de tota la vida quadradeta, i se'n anaven de festa major, no? És a dir, sortien d'una vall i se'n anaven tres valls més enllà caminant amb la maleta, amb el vestit de festa major.
Pels camins de muntanya.
Pels camins de muntanya, noies joves, moltes vegades soles, en aquest cas en concret m'explicaven dues noies, o sigui, agafava una tempesta a mig camí d'aquelles que caia al Pirineu, que ara ja no cauen,
tampoc,
no? Veiem citrons i pluges i de tot, i arribaven a l'altre poble, es posaven el vestit, anaven al ball, i quan acabaven a la una de la matinada, se'n tornaven a caminar fins al seu poble, de nit, fent la travessa aquella.
I un Pirineu de llops i d'ossos, en aquell
sí,
moment.
Sí, un Pirineu molt més feresta que en aquest sentit, no? I penses, això si ara ho muntessin, seria una aventura. Travessa nocturna de la vall de tal a la vall de qual,
no? Maleta de cuir.
Amb el teu guia, tots amb els frontals de diodes...
Amb les prendes de Gore-Tex, sí. Les botes amb sola vibra...
Sí, sí, llavors, i seria l'aventura, i penses, què és l'aventura, no? Per els,
o amb què hem convertit?
Pels xicots i les xicotes del Pirineu, això era el pa de cada dia, no? Mm. Si se'n volien anar a ballar i conèixer un noi del poble del costat, s'havien de travessar el port de muntanya negra nit amb la maleta per poder anar a ballar, no? I per ells no era una aventura, era la seva vida diària de cada dia al Pirineu, no?
I saps què passa? Que aquestes coses, amb tanta tecnologia, s'han anat tornant tan feréstegues, que per això han esdevingut aventura, no? És a dir, elles estan, de fet, al mateix lloc que estaven, i anar a la muntanya segueix sent exactament igual que era fa 60 anys. Som nosaltres els que hem canviat.
Sí, si li pots posar una marca comercial i t'anuncies a internet, em sembla que sigui més sofisticat, no?
I de tot això en parlàveu mentre preparàveu el sopar?
Pues no sé de què parlàvem quan parlàvem aquest
Home,
sopar,
aquí,
però
aïllats,
molt relaxat.
A una hora de camí de la civilització, com a mínim?
No, una hora bastant més.
O un dia de camí de la civilització.
Unes quantes hores, i amb la companyia de bons amics, amb la tenda d'acampada, i sota un cel d'aquest rogenc i després estrellat, doncs la veritat és que les converses... surten fluides i rarament es parla llavors de política ni de certes coses, no?
És que d'alguna forma el que fas és fugir, no?, d'aquestes coses.
Sí, l'entorn tan feresta, com dius, sense cobertura de telèfon mòbil i aquestes coses, doncs, et relaxa molt i torna a sortir l'amistat veritable, no? Aquella xerrada intrascendental, a vegades. De...
O transcendent, perquè a vegades surten coses
sí,
de sobte
vegades...
precisament perquè t'assinceres, no?, i...
Però a vegades et surt res, xerrar, riure i passar-s'ho bé un rato amb una natura que teòricament algú trobaria com agressiva, no? Segur que hi ha gent que aquí amb la tenda de campanya...
Ué,
fes...
Hi ha fòbies i...
Ai, si veu no, i... si ve no sé què... I en canvi jo en aquestes situacions és que em quedo absolutament relaxat, em faig les meves fotos, quan s'acaba ja el vespre m'assec, em prenc l'entrepà...
Després un cafè, un te... O...
I ja està, tu, i a dormir, mentre s'ha de dormir...
A mirar el cel.
A mirar el cel.
I llavors és quan ja et perds, i quan s'acaba la conversa tothom queda mut...
Sí, llavors sí que surten les converses transcendentals aquelles, no? Els estels, els planetes, que grans és l'univers.
Que petits que som nosaltres.
Sí, aquestes coses.
D'on venim, qui som,
que sembla que vinguin de l'època hippie, aquestes converses, no? Però són les de tota la vida, eh? Jo crec que la gent avui dia no les té perquè no veu mai els estels, no?
Per desgràcia.
Si et fiques així al mig d'un desert i et quedes al vespre quan es fa fosc, és que és impossible no parlar dels estels i de l'univers, no?
És impossible, és impossible.
Veus allò i és que al·lucines tant amb aquestes clarors estranyes i els estels així, que la conversa ve sola sempre, no?
Quina tranquil·litat, eh? I us hi vau estar molts dies aquí o vau pujar-hi només un...
No, vam pujar
un dia, vau fer nit.
De fet, vam anar des del port de la Bonaigua, travessant un primer port, després un segon port, després pujar fins a aquest estany, i aleshores després vam baixar per l'estany d'Airoto, i llavors hi ha una esllumada de baixar fins al poble d'Isil, bastant considerable, una baixada...
Per pedrera o per pendent? Però...
Per de tot.
Per de tot, eh?
Per de tot.
Amb una vall d'aquelles que no s'acaba mai?
Sí, aquelles llargues, 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 que bueno, al final arribes a baix, que havíem deixat. Una d'aquestes travesses és maco, vas anar amb,
dos
amb
cotxes,
amics, perquè llavors et pots deixar un cotxe en una punta, te'n vas a deixar el cotxe en l'altre,
tornes
al primer lloc, fas l'excursió, però llavors quan tornes, clar, vas a petar Muñoca a bastants quilòmetres del principi, però tens el teu un vehicle... Aleshores, bé, els conductors se'n van a buscar l'altre cotxe. És a dir, després d'aquests dies de relax natural, et toca passar-te unes quantes hores de fer ports de muntanya i curves per anar a buscar el cotxe, del qual demanem tant, però que també, doncs, mira, ens
permet... Els seus serveis, totes les coses del
seu
servei. Del que es tracta és de fer-ne un ús raonable.
Sí.
Aquí està el quid de la qüestió, no? Trobar aquest equilibri.
I bé, i aquest equilibri, a vegades, doncs, els parcs naturals que disposem en aquí al país, doncs, és on el pots retrobar una mica, no? Aquest equilibri amb la natura i la pau interior, encara que quedi una mica així. És...
No, però has aconseguit donar aquesta pau interior, ja gairebé no em surten les paraules. Eh?
Jo ara, a l'hora que és, ja em tornaria a dormir.
Molt bé. Bé, recordem una vegada més que la fotografia la podeu veure a la web www.alemany.com, fotografia de l'Alt Pirineu, d'aquesta vall remota encara, no? De les darreres valls remotes que... podem trobar en el nostre país, però bé, encara hi són, allà estan esperant-nos, no?, per fer aventura o no. Depèn de com ens ho vulguem prendre.
Molt bé.
Oriol, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins ben aviat. Adéu.
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
La viatgera de la Gran Anaconda en marxa per Àfrica. Quan Gemma Parellada se'n va anar sola a l'Àfrica, una idea bullia en el seu cap. El periodisme és sobre el terreny o no és? Àfrica se li oferia com una promesa, esquitxada d'acàcies espinoses i de baobabs, de màgia, superstició i de música, de guerra i de malaltia, de vida i de mort. No suporta el patiment d'un ésser humà, però menys encara la indiferència del món que dona per fet la misèria d'Àfrica. Gemma Parellada malda per llevar totes les màscares del continent africà.
La meva idea és localitzar els refugiats i captar la situació de les víctimes i apropar-me a la zona de combat, si puc, per saber de primera mà què és el que passa. En contra, el poc temps, la inexperiència, la falta de contactes i, sobretot, la de pressupost. He pactat amb una petita revista especialitzada en Àfrica, que ha engegat fa poc, que publicarà el reportatge. Això és tot. Estic tantejant el terreny i tantejant-me a mi a la vegada. Des de Dakar, havia acordat amb una important ONG internacional que un cop arribés a Ziguinchor, al sud de Senegal, estaria en contacte amb l'oficina que hi tenen en aquesta ciutat, des d'on coordinen l'assistència als centenars de refugiats que han anat pujant cap al nord, molts d'ells bissau-guineans, que han creuat la frontera fugint dels enfrontaments. Però ara que ja hi sóc, em diuen que els refugiats s'han dispersat, que no tenen detalls d'on són i que no poden parlar per raons externes. El meu objectiu no és tenir les veus dels humanitaris, sinó de les víctimes, així que no m'afecta massa. Però m'havien de facilitar arribar fins a les concentracions més importants de desplaçats, i em molesta la poca serietat i les excuses poc elaborades. I encara em mosquejo més quan a la nit, caminant per un dels carrers foscos de la ciutat, veig passar una camioneta de la seva organització, carregada de civils. Abans del vespre, però, encara un altre intent poc fructuós. Tampoc tinc sort al consulat de Guinea-Bissau, on m'han dit que s'hi allotgen unes quantes famílies de refugiats. Sense cita prèvia, em presento a casa del cònsol, i em rep, però de la breu entrevista no en trec res de bo. No és amable, però a part no em donen ni cap informació ni cap pista. La història és la mateixa, han estat allà però ja han marxat tots. Però on, si els combats encara continuen? Si ja m'agrada poc de natural haver de passar per les declaracions oficials i d'organismes, per allò de tenir xifres i veus autoritzades, entre cometes, ara tinc bones excuses per deixar-ho córrer. Faré les coses a la meva manera i em dedicaré exclusivament a escoltar-los a ells, a les veus anònimes que conviuen a diari la realitat a la que intento apropar-me. Els que coneixen de veritat el terreny, l'entorn i els detalls, i els que, per mi, sí que són veus més que autoritzades. De fet, més que alguns estrangers i altres buròcrates. La dona que ven el carbó a la cantonada, el mecànic, el forner, la veïna, l'home que cuina ous remenats o el conductor del bus. Ells m'ajudaran a trobar els refugiats. I encara més, em donaran cadascú alguna peça, una sensació, una experiència, una reacció o un silenci, perquè jo em vagi formant una idea de què significa viure a Casamans, on fa gairebé 25 anys un moviment rebel lluita per la independència. Decepcionada pel dia poc exitós, intrigada per tant de misteri, camino de tornada sota aquest sol tan agradable que si intentes ignorar gaire estona et tomba d'una insolació. Estic en plena tasca d'arrossegar el cos cansat, on s'hi va escalfant la insatisfacció, quan per casualitat veig al costat d'una petita porta de metall un cartell on hi ha escrit Walf et Giri. El Walf, com li diuen, és un diari més independent que el progovernamental Le Soleil, que s'atreveix de tant en tant a informar sobre el conflicte i que aquests dies ha publicat alguna cosa sobre els darrers enfrontaments. Pico a la porta, m'espero. Algú m'obre i convida a passar. Abans que tingui temps d'obrir la boca, ja estic asseguda amb un té a les mans i de cop em trobo en un agradable pati, a l'ombra d'un porxo, en una rotllana amb alguns dels periodistes que formen la redacció de Ziegenchor del diari. O això suposo. De fet, no tinc ni idea de qui són, com menys idea tenen ells de qui sóc jo. Després de passar una estona contestant i retornant les preguntes de cortesia, quant temps fa que estàs per aquí, t'agrada Senegal i bla bla bla, introdueixo com puc la meva presentació, que sóc periodista, vinc de Barcelona, i intento treballar sobre el que passa a Casamans. Passava per aquí, i seria interessant parlar amb el Mamadou Pamané, pensat, quan he vist el rètol, i per això he picat, els explico. El Mamadou és el que firma les peces dedicades al tema, i el cara xerrupa té dos cadires més enllà. Quan surto estic igual o més cansada que quan he entrat, però els ànims, en canvi, són ben diferents. No només per la llarga i interessant conversa amb el Mamadou, que m'ha donat dades claus i m'ha fet un esbós molt útil de la situació, no només per la gran aportació que el Mamadou ha fet a la meva feina, sinó per la satisfacció que et deixa aquesta hospitalitat natural. Aquest tothom és benvingut per principi, sense emportar noms ni cognoms. Aquest respecte i amabilitat que regala sense demanar res a canvi, independentment de qui siguis i d'on vinguis. Una manera de ser i de fer, propiciadora de somriures.
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
L'Anaconda informa.
El caos és sostenible. És una lliçó que he après durant dues dècades de treball en guerres de quatre continents. I quan el caos es converteix en quotidià, el futur deixa d'existir. La felicitat i la tristesa es mesuren en estones i la vida s'adapta al destí com l'aigua s'adapta al recipient. Palestins i israelians són el paradigma de la teoria del caos sostenible. En guerra des de fa 60 anys, en una terra de miracles, de fanatisme, d'injustícia, de violència. En una terra fascinant, contradictòria i surrealista. Una terra que adores al matí i odies a la tarda. Comprendre que israelians i palestins seguiran matant-se durant els propers 60 anys mentre el món pretén buscar una solució inexistent allibera l'esperit. Llavors descobrim la gent, els paratges, els sentiments que el bombardeig informatiu sobre el Pròxim Orient passa per alt. Són les reflexions d'en Jordi Reich, treballador humanitari amb experiència sobre el terreny en 20 països i coneixement d'un centenar d'altres. Malgrat la tinta vessada en les 6 dècades de conflicte entre israelians i palestins, encara hi ha aspectes ignorats. Jordi Reich ha tingut l'ull per detectar-los i explicar-nos-els en el recull de reflexions i observacions de la seva darrera proposta literària, Guerres de plàstic, el conflicte quotidià entre palestins i israelians. Una vivència radiada en l'apartat del viatger de la Gran Anaconda en marxa d'aquest mateix programa, publicat ara per Cossetània Edicions. El braç d'Alfa es va arquejar tensant la goma del tirador. Va tancar l'ull esquerre per afinar la punteria. Es va mossegar lleugerament la llengua. Va aguantar la respiració i va obrir la mà. La pedra va partir amb un esclafit i, també amb esclafit, va trencar el fràgil cap de l'ocell que va anar a caure entre uns matolls d'aisèn, a pocs metres de distància. L'adolescent va engrapar la seva presa. Una petita gota de sang sortia de la blanca papada de l'au. La vida s'escapava en aquella minúscula llàgrima roja i l'animal tremolava dominat per l'estremiment com si tingués fred. Quina estupidesa, va pensar el noi, amb aquest sol abrusador. Amb una pedra li va colpejar el cap fins que ja no va ser més que un sac flàccid. Va observar el cos exànime uns instants. Els ocells s'alimenten d'altres ocellets, papallones i saltamartins. Amb les urpes, els empresonen contra la terra i els rematen a picades, empalant-los després en espines d'acàcies i arbustos. Els territoris dels ocells estaven sembrats d'aquells macabres rebosts. No mereixien que ningú els tingués llàstima. Arrugant els llavis en un somriure esgarrat, va introduir l'ocell a la butxaca dels seus pantalons trencats. Molt lluny, una tòrtora va ululant entre els arbres. L'abraçada de Fatma, una història en què León Moré, científic i gran coneixedor de la realitat de Mauritània, narra la neteja ètnica empesa en aquest país africà per l'ètnia àrab contra la minoria negra que habita al sud. L'abraçada de Fatma, de León Moré, una proposta d'Edicions Carena. Des dels temps dels temps, homes i dones han sentit la necessitat de guarnir el seu cos. Des d'Àfrica, passant per Amèrica, Àsia, Europa i fins a Oceania. Ho demostren les troballes arqueològiques fetes en necròpolis i assentaments d'antigues civilitzacions i respon a interessos diversos, no només d'envelliment del cos. Així doncs, una joia respon a la necessitat de crear un llenguatge corporal que doni resposta a les necessitats i els interessos d'una societat determinada. I els interessos poden ser des de la devoció, amb les joies talismà, fins a la identitat social o una funció econòmica. Incansable viatgera, amb una profunda passió per l'ornamentació corporal, Montse Ester va reunir una col·lecció de desenes de peces. Ara, 250 d'aquestes joies ètniques, datades entre els segles IX i III abans de Crist i fins a mitjan del segle XX, procedents d'Àfrica, Amèrica, Àsia i Oceania, es poden veure a la mostra El llenguatge de la joia, ornaments ètnics de la col·lecció Montse Ester, del 18 de gener al 24 de març, a la Fundació Caixa Girona. Jordi Solà, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Està aviat dit poder estar al Melic del Món. Ara no sé pas on hauríem d'anar per estar al Melic del Món, però els inques ho tenien molt clar.
Bé, fem aquella continuació del Cosco, aquell Melic del Món que hi ha al Inca.
Jordi Solà, periodista i viatger.
I com a tal, l'imperi incaic s'estructurava al seu voltant.
Al voltant d'aquest Melic del Món, que era el Cosco.
En llengua quichu, el Cosco. Cusco en la traducció al castellà.
I què en queda d'aquella ciutat que va ser tan important pels inques?
Bé, un bon punt de referència per tenir una imatge general de la ciutat és pujar a dalt d'un turó, a les ruïnes de Sacsayhuamán. Personalment les considero una de les més impressionants, no ja de l'època incaica, sinó preincaica en general, al continent. Les ruïnes de Sacsayhuamán són unes grans muralles de caràcter megalític, que tenen, per entendre, unes dimensions de 3 vegades un estadi de futbol, no?
Sí, semblen fetes per cíclops.
Segons un erudit, en Heming, en el seu llibre La conquista dels Inques, la pedra més gran utilitzada per construir aquestes grans muralles tenia fins a 10 metres d'alt i pesava 361 tones. Totes les pedres utilitzades per construir aquesta gran muralla eren de grans dimensions i per això forma part d'una arquitectura anomenada megalítica. Com que el Cosco, segons s'explica, tenia la forma d'un puma ajagut...
Si miressin des de l'aire...
o es mirés un plànol de la ciutat en 2 dimensions, les muralles de Sacsayhuamán, que tenen com una forma dentada amb entrants i sortints, es considera que eren les mandíbules d'aquest puma ajagut com a l'aguait a punt de saltar.
Aquestes muralles, per això, són la base d'un palau? És el que queda d'un palau o no? Muralles?
No es coneix exactament la seva funció. Hi ha molts clarobscurs en tota la qüestió de l'arqueologia preincaica e incaica. En qualsevol cas, estem parlant probablement d'un centre de caràcter administratiu i religiós, perquè hi ha una teoria que jo subscric, és que encara que les muralles de Sacsayhuamán feien pensar en un fort, després s'han trobat restes que fan pensar en que hi havia un centre administratiu, i tots els centres administratius gairebé sempre tenien també un caràcter de tipus ritual. No oblidem que, com et comentava, el Cusco era la capital de l'imperi, i a través de Sacsayhuamán, que tu em preguntaves doncs, qui en resta d'aquell Cusco imperial prehispànic, es controlava tot l'imperi.
Tu parlaves dels clarobscurs, en concret aplicats a les ruïnes de Sacsayhuamán.
I l'arqueologia en general.
I l'arqueologia en general, però aquí, per exemple, en aquest mur, en aquests murs que tu has dit que tenen la dimensió de 3 estadis de futbol, que són murs grandiosos, amb pedres grandioses, una de les particularitats i un d'aquests clarobscurs segueix sent com van fer aquests murs, perquè és perfecta la unió de les roques. Tan perfecta que sembla que s'hagin fos les unes sobre les altres, no? Perquè encaixen mil·limètricament.
A diferència del que seria l'estil imperial dels palaus, o per exemple d'altres temples que podem visitar al llarg de la vall de l'Urubamba, i fins i tot alguna construcció al Machu Picchu, en què hi ha l'encaix perfecte d'aquestes roques tallades amb molta precisió. En el cas de Sacsayhuamán, les roques són tallades de forma irregular. El que resulta més impressionant en el cas de Sacsayhuamán no és la qualitat de la talla, que no és polièdrica, per entendre'ns, sinó de caràcter irregular, són les dimensions i com van ser capaços, amb sistemes de politges, etc., de fer-les encaixar a desgrat, com estava comentant ara, de les seves dimensions. Però, a diferència d'altres estils més precisos, en el tall de la pedra, aquí estem parlant de tall de pedra irregular. El que crida l'atenció són les grans dimensions.
Però l'encaix segueix sent perfecte.
L'encaix continua sent perfecte, però el tall de la pedra és irregular. El que sorprèn són les dimensions i l'esforç, segons un altre erudit, en aquest cas en Prescott, en un llibre que es titulava La conquesta del Perú, van haver de menester per la construcció de les muralles de Sacsayhuamán. Estem parlant de les muralles de Sacsayhuamán, però estem al Cusco, no ens en oblidem. Van haver de menester 20.000 homes i 50 anys. Imagineu-vos. Aleshores, això una mica ens situa en la veritable dimensió, en aquest cas ja no arquitectònica, sinó humana i temporal de l'obra, i de la importància que tenia en una ciutat, i en aquest cas, evidentment, sí que tenia també un terreny defensiu, pel Cusco.
Com hi vas arribar tu a Sacsayhuaman? Caminant o vas agafar algun autobús?
Jo hi vaig anar amb un taxi que m'hi va portar i després vaig fer el descens a la ciutat pels carrerons, davallant tranquil·lament, com amb tota seguretat es feia en l'època preincaica i també en l'època hispànica.
Com s'agafa un taxi al Cusco? O crides pel carrer?
Aixecant la mà, sí. I la principal recomanació, sobretot, regatejant el preu abans d'entrar.
I no et trobes amb sorpreses, tot i haver regatejat el preu? Si pactes un preu, és aquell preu? Va a missa, allò?
Aquest preu va a missa. Si més no, a mi em fan cas. Hauríem de fer un programa viatges i taxis.
Vull dir, hauria
de ser un monogràfic específic. Mm.
Així que vas baixar a peu, per això el taxi doncs, us va anar bé, us va deixar a Sacsayhuaman, perquè està a la part alta del Cusco, Sacsayhuaman.
Sí, aleshores...
Tens un cert domini de la ciutat.
Si fóssim un còndor i poguéssim planar per sobre de la ciutat, elevant-nos des d'aquest turó on hi ha les ruïnes de Sacsayhuaman i planéssim fins a la plaça del Waikapata, que és on hi ha la plaça d'armes, on hi ha la catedral i la Companyia de Jesús. És una plaça d'armes fabulosa, crec que la... més fantàstica a nivell de distribució espacial i arquitectònica de tot el continent. Veiem encara al voltant les restes dels antics palaus incaics. Cada inca o sapa inca governant de l'imperi havia de construir el seu palau i el construïa al voltant del Waikapata i del Kusipata, que són la plaça d'armes i la plaça del Regocijo, avui en dia dividides per les construccions de tipus colonial que es poden visitar i que tenien unes dimensions fabuloses. El Cusco en aquest sentit era una ciutat espectacular.
Esplendorosa.
Sí, carrers molt estrets, murs molt alts, grans patis a l'interior d'aquests murs, canals d'aigua que davallaven de les vessants altes i que sortien d'aigua a les fonts de la ciutat, abundants parterres de flors que abillaven les artèries per on la gent circulava, terrasses conreades. Era una ciutat on hi predominava molt poc el comerç. Lògicament hi havia comerç o hi havia mercat, encara que aquesta és una discussió si en el món prehispànic existia el mercat tal com nosaltres l'entenem. Però aquesta és una altra qüestió. En tot cas, el comerç no tenia un pes important. El pes específic del Cusco era que era una capital imperial i era un dels principals centres administratius i de peregrinatge i, per tant, religiosos de tot l'imperi.
I quan hi arriben els espanyols queden enlluernats.
Quan arriben els espanyols queden enlluernats i no en tenen res.
Doncs literalment, no? Perquè hi havia grans peces d'or penjades en alguns d'aquests palaus.
Hi ha l'anècdota, continuant amb aquesta pregunta inicial que m'has fet de què queda de l'antic Cusco. El centre del Cusco, el Cusco era el malic del món, com tota cultura, com la xinesa, o com qualsevol altra cultura de caràcter etnocentrista, tenia el seu centre. El Cusco era el centre de l'imperi, però a més aquest centre tenia un centre, era el Coricancha. El Coricancha va quedar espoliat perquè estava cobert d'or i plata. I l'anècdota és que Pizarro va enviar 3 espanyols des de Cajamarca. A aquella època Atahualpa estava pres, l'últim inca de la dinastia. I quan aquests hispans van arribar, van espoliar d'or i plata amb les seves pròpies mans, ja que la població originària aterrida es va negar a col·laborar en cap dels casos a l'espoliació, i l'única referència que van fer del temple no va ser una descripció específica o formal del temple, de les seves dimensions, de la beutat, de la talla perfecta i la precisió de l'encaix de les roques. Aquí sí, estil imperial, aquell tipus de roca polièdrica, monòlits perfectament tallats i perfectament encaixats, però no hi passa una fulla ni una fulla d'afaitar. Bé, l'única relació que van fer aquests 3 militars enviats de Pizarro va ser les riqueses o les tones d'or i plata que van trobar en el Coricancha.
Tenien
el Coricancha,
la ment financera.
Correcte. El Coricancha, per entendre'ns, era el temple principal del Cusco, perquè no ho hem explicat i perquè els oients es puguin una mica
fer la idea.
Era el temple dedicat al sol i a la lluna, cadascú amb les seves naus respectives, però era el centre del centre. Per tant, Pizarro, que ja n'havia sentit parlar a través de Atahualpa, de les riqueses del Cusco i concretament del Coricancha, va enviar aquests 3 enviats i la relació va ser de caràcter exclusivament pecuniari.
Van quedar enlluernats pel disc d'or que representava el sol, el Coricancha, i el que representava la lluna.
Curiosament, sembla ser que l'únic que no van espoliar va ser aquest disc solar. Perquè
no podien pesar massa, no el podien arrossegar.
Probablement per una qüestió de respecte, o sigui...
Però van tenir respecte.
No, en absolut, però probablement van entendre el caràcter simbòlic de representació solar que el sol era Inti i la lluna era Quilla, no? Hi ha un element de dualitat en el món incaic i prehispànic en general, en què hi ha aquesta certa equivalència entre el que podríem entendre la idea de yin i yang. El que passa és que no hi ha una constatació clara de com s'articulava tot el que seria filosofia, cosmogonia, incaica, hasta les beceroles. Tot és pura especulació o llind de l'especulació, però en tot cas sí que es coneix que el Sapa Inca era el representant de Inti o el Sol, i la Colla, la seva esposa, que sovint era la seva germana, era el representant de Quilla o la Lluna. Aquest disc solar van entendre que tenia una importància bàsica i sembla ser que va ser l'únic que no van espoliar. I poc després va desaparèixer, uns anys després. Sembla ser que...
I es va fer la foscor.
I es va fer la foscor perquè... Perfecte, m'agrada que vostè faci aquesta subordinada, perquè el disc estava ubicat de tal manera, segons compten els cronistes, que recollia els feixos de llum matinal i els escampava per l'interior del temple. I sembla ser que la població originària va amagar el disc. I com tants tresors ocults per la població originària a l'arribada dels hispans, romanen amagats en alguna banda al llarg de tot el continent, amb els Andes com apus protectors d'aquests tresors que més d'una expedició s'ha decidit a buscar sense resultat exitós.
I aquests rajos solars que incidien en aquest disc i que s'escampaven pel temple, té alguna cosa a veure amb el sistema de seques, les línies radials que d'alguna forma partien del Coricancha?
Bé, podria tenir una relació de caràcter simbòlic, no? Els feixos que en línia recta s'escampen en direcció als quatre punts cardinals. El Coricancha en ser el centre del centre, valgui la redundància, era com el punt zero
pels espanyols. Oh, però deuen haver-hi molts zeros, és a dir, els britànics deuen tenir els seus, els americans els seus,
els
xinesos els seus.
Greenwich, no? El meridià.
El punt zero de Catalunya seria la plaça de Sant Jaume, Manresa, vés a saber. Haurem de mirar on situar el punt zero.
Vés a saber, l'hauríem d'ubicar. Crec que de moment, per no tenim ni punt zero. En qualsevol cas, del centre del cos, que hi havia el Coricancha, partia un sistema de ceques, com tu bé introduïes ara, que era un sistema radial de camins que connectaven tot l'imperi. El més conegut de tots, i això serveix per connectar amb el primer programa, era el que connectava el Cosco amb el llac Titicaca a través del pas de la Raia. O sigui, recordem que, segons explica la tradició, el Manco Càpac va rebre en herència un gaiato d'or que el va llançar a l'atzar i va anar a caure en una planúria envoltada de turons, l'actual El Cosco, i el Manco Càpac i la Mama Ocllo, la parella primigènia, per cert, germans, es van dirigir fins on van trobar el gaiato i allà van fundar El Cosco. Després hi ha evidències arqueològiques que expliquen que l'origen de la ciutat del Cosco té connexió amb el llac. En qualsevol cas, aquestes línies eren camins o vies de comunicació i també vies de peregrinació.
Perquè quina funció tenia el Coricancha?
El Coricancha era un observatori. Era un temple, per tant, d'adoració a la deïtat solar i també a la lluna. Hi havia aquesta complementaritat entre els oposats. Un element molt interessant. Els inques submetien moltes vegades a la força, però moltes vegades assimilaven a través de la incorporació de les altres formes de creença. I per tant, en el Coricancha hi havia, també, segons s'explica, perquè tota la informació que ens arriba és a través dels cronistes hispans, deïtats relacionades amb altres cultures assimilades per l'incanat al llarg de tot el Tahuantinsuyo o imperi incaic. Per tant, per entendre'ns una mica i fer-ho comprensible, és com si el cristianisme, per assimilar cultures circumdants o conquerides, per bona o mala voluntat, incorporés elements religiosos d'aquestes altres cultures. No? Seria un exemple, com podria haver-hi altre exemple, no era una forma de sincretisme, sinó era una forma d'assimilació. Els altres pobles es podien sentir més còmodes en el nou ordre si les seves formes de creença eren incorporades. Però en qualsevol cas, el Coricancha, a més de ser el principal temple de l'imperi, es creu que tothom havia de peregrinar, o qui podia, havia de peregrinar un cop, com a mínim, a la ciutat del Cosco, una mica com esdevé amb la Meca, amb els musulmans. El Coricancha jugava el paper d'observatori. Hi havia un sistema anomenat de sucanques, situades a l'horitzó muntanyós del Cusco i visibles des del Coricancha, que servien per calcular els azimuts dels solsticis d'estiu i d'hivern, així com les dates més bàsiques del calendari rural, predir eclipses, etc. Per tant, tenia relació amb l'agricultura, la cultura...
Calcula les estacions favorables per plantar, per la collita...
La cultura preencaica, bàsicament, és una cultura de caràcter agropecuària i, evidentment, també amb tot l'element ritual relacionat amb el calendari. I el Coricancha, com tot el sistema de huacas o temples al llarg dels teques, els teques es calcula que n'hi havia uns 42, i al llarg d'aquests teques o línies, alguns eren camins reals, altres eren línies imaginàries, hi havia 328 temples o huacas. Huaca significa espai, o també es pot traduir com a lloc sagrat. I totes aquestes huacas, o la majoria, tenien també pes de caràcter ritual o religiós i un pes de caràcter astronòmic, perquè era vital, com a moltes altres cultures, el control o l'establiment el més exacte o precís possible del temps per tenir també ensems controlades les estacions i així poder deduir millor l'època de conreu, de collita, celebració dels rituals, etc.
I la ciutat mateixa estava dividida en dues meitats?
Bé, el més interessant de tot això és que tenim aquesta ciutat en forma de puma, jagut, amb aquest centre que és el Coricancha, fascinant, i quan passeges pel Cusco, més enllà de les restes incaiques i de l'arquitectura colonial restant, hi ha un element invisible que tampoc es veia a l'època incaica, sinó que formava part de l'estructura de la ciutat i que té com a base l'Aillo. L'Aillo és l'organització bàsica de les comunitats preandines. L'Aillo es dividia en dues meitats, el Hanan i el Hurin. Doncs bé, el Cusco era com un Aillo, però no era un Aillo territorial, vol dir que no tenia camps de conreu més enllà dels que he esmentat abans per abellir la ciutat, però no era un Aillo territorial, en el sentit que no era un Aillo que vivia de la ruralia. Estava dividit, com la resta d'Aillos, en Hanan i en Hurin. Hanan seria dalt i Hurin seria baix. Hanan Cusco i el Hurin Cusco. I d'aquestes dues meitats, alhora, es dividien en quatre suyos, o cantonades, el Chinchay Suyo, l'Anti Suyo, el Kunti Suyo o el Colla Suyo. A partir d'aquest centre, la ciutat es parteix en dos, Hanan i Hurin, i aquesta dualitat es divideix en quatre cantons, que són els quatre cantons de l'imperi Tovanti Suyo, l'imperi dels quatre cantons, Chinchay, Anti, Kunti i Colla Suyo, no? A través dels quals aquests teques o línies radials s'escampen, com els feixos del disc solar del Coricancha, en direcció als quatre punts cardinals, amb l'Inca i la Colla, o sigui, el Sapa Inca, el governant i la seva esposa, al capdamunt de tota aquesta organització o estructura. Mentre passeges per la ciutat, et pots imaginar aquesta estructuració de l'espai.
Imaginar que no veure.
Imaginar que no veure.
Perquè molts d'aquests palaus inques es van arrasar i es van construir a sobre les catedrals que veiem ara, les esglésies que veiem ara.
Correcte. Per exemple, doncs, hi ha la Calle Loreto, on hi ha l'Ayahuasi, no? On hi havien les escollides per l'Inca, bàsicament encarregades de teixir i tenir cura dels principals temples de la ciutat. No es coneix gaire sobre la seva existència, per tant, especular sobre qui eren, com eren, hi ha diverses fonts contradictòries entre si. En qualsevol cas, una de les restes més boniques d'arquitectura com a posteria incaica està a la Calle Loreto i és de l'antiga Ayahuasi, a sobre hi ha el monestir de Santa Catalina. I veus aquesta clàssica sobreposició entre dues arquitectures. El drama de la ciutat del Cusco encara es pot entrellocar a través de la sobreposició de diferents formes arquitectòniques. I el Coricancha, per cert, a sobre, al capdamunt, hi té el monestir de Santo Domingo. Una anècdota, hi va haver un terratrèmol, una part del monestir es va esfondrar i les restes que havien deixat els espanyols van sobreviure sense immutar-se en el terratrèmol. Evidentment, els inques i els pobles preincaics estaven acostumats a conviure amb els terratrèmols i els pobles peninsulars no ho estaven. En contra de les dosis d'excessiu realisme que avui en dia imperen en la nostra societat, reivindico el paper de la imaginació i sobretot el paper de la imaginació i la imaginativa, per tant, de la creativitat en el viatge.
I tu quan passejaves per allà t'imaginaves la gent que hi devia viure quan era el malic del món?
Ho havia d'imaginar.
Perquè allà hi vivia la noblesa inca, perquè era un lloc molt important. També hi havia població originària.
Bé, Cusco va ser una ciutat també assimilada amb el qual es van crear diferents estructures socials. Recordem que les cultures prehispàniques són àgrafes, no tenen literatura escrita. Per tant, tot el que coneixem, i torno a insistir en aquest tema, són fonts posteriors, bàsicament dels cronistes hispànics.
Ja es diu que la història l'escriuen
els
aquells
vencedors,
que guanyen.
I això nosaltres ho sabem força bé. Per tant, en qualsevol cas, sí que és veritat que sembla ser que hi havia una jerarquització molt estructurada, i teníem els panaques o la família de l'Inca, que formaven part del grup de la noblesa inca o dels descendents directes, que s'anomenaven Collana. Després hi havia la població originària preincaica, que eren els Callao. I després hi havia els Payan. Qui eren els Payan? Aquesta és la part més interessant, que connecta amb nosaltres, no? En la nostra societat, la barcelonina en concret, no? Que els Payan eren la suma dels Collana, minoritaris o noblesa inca, i els Callao, la població originària o majoritària. O sigui, un tipus o forma de mestissatge. El que passa és que ells, evidentment, no li donaven aquest nom. Els hispans, quan van arribar al continent, el primer que van fer també va ser generar aquesta realitat. Pizarro es casa amb una princesa inca. I, per tant, la conclusió seria que totes les societats acaben en assimilació. Mal que molta gent li pesi.
Tots som resum de molts pobles.
Mal que molta gent li pesi. Tots som un resum. I qui aquí surti amb el discurs de la puresa, la veritat és que
s'equivoca.
En cap cas, però no hi ha genèticament demostrat, sinó que hom llegeixi l'obra de Caballos Forza, sinó a nivell històric, perquè a nivell històric està constatada la barreja. Tot, i que crec que no és mitificable cap estadi, sinó que també hem de recordar que moltes vegades el mestissatge ha estat fruit d'una submissió. Per tant, també ho hauríem de contextualitzar.
Com vas arribar-hi, al Cusco, a peu o amb avió? Perquè l'aterratge sembla talment que l'avió entri literalment a dins mateix del mòlic del món.
La primera vegada que vaig arribar al Cusco va ser en el segon autobús del meu viatge, perquè el primer es va espatllar, i després de 6 hores, en una cruïlla de camí, ens en va recollir un que ens va fer arribar fins al mòlic del món, una arribada ben poc imperial. Però això va tenir un efecte molt positiu, que vaig arribar de nit. I jo sempre recomanava a la gent, el primer que heu de fer és, quan ja sigui negra nit, baixar caminant al Cusco. I aleshores davalles per aquells carrerons, i de cop i volta et trobes en aquella plaça il·luminada pels neons, amb aquell, com comentava abans, diàleg fascinant entre la catedral i l'església del Triunfo i la Companyia de Jesús, amb les pedres, les restes silents dels murs dels palaus de l'Incanat, la gent passejant, i aquell espai immens, ingent, màgic, que senzillament et copsa i genera una de les majors expectatives que mai pots tenir viatjant a tota Sud-amèrica.
Seguirem el viatge més enllà del Cusco. Serà en una pròxima oportunitat.
La vida és el viatge.
La vida és el viatge. Jordi, moltes gràcies.
A tu.
La d'avui ha estat una passejada d'alçada, així doncs ha arribat el moment de reposar. Som els viatgers de la Gran Anaconda, Mariví Pérez, Dolors Joanola i qui us parla, Toni Arbonès, amb la col·laboració especial de Ricard Luque i les veus de Joan Anton Ramoneda i Dolors Martínez. Us agraïm la vostra companyia, tot esperant retrobar-vos ben aviat. Recordeu que si per ràdio no heu arribat a temps, també som a internet www.catradio.cat, qualsevol dia, a qualsevol hora, arreu del món. Fins aviat.